Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Salutacions, bon dia, bon diumenge. Avui el nostre protagonista, el nostre convidat al Paraules de Vida, és en Joan Ferrer. Ell és biblista, és teòleg, és expert en filologia semítica i recentment ha estat designat com a nou membre de l'Institut d'Estudis Catalans. Ferrer és president de l'Associació Bíblica Catalana. Hem de recordar que ha estat deixeble i col·laborador estret de Joan Coromines. Ha escrit estudis de filologia catalana, hebrea, aramea, grega i ídix i ha publicat diverses edicions de la Bíblia en les llengües originals i en traduccions a les llengües del món antic. Ferrer també és autor d'una obra amb comentaris dels Salms presentada ara fa un any coincidint amb els 1.600 anys de la mort de Sant Jeroni. Avui és el nostre convidat. Avui, amb ell, volem conèixer quina serà la seva contribució a partir d'ara a l'IEC, a l'Institut d'Estudis Catalans. De seguida el saludem, però com sempre us recordo que a la recta final del Paraules arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem.
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Joan, bon dia i benvingut al Paraules de vida.
Bon dia, Emili, molt bon dia.
Avui en Joan, com heu sentit a la portada, ens acompanya perquè des de fa molt poc ell és membre de l'Institut d'Estudis Catalans, de l'IEC, i amb ell volem reflexionar sobre aquesta institució i també sobre la seva trajectòria, sobretot també com a biblista i com a traductor. Joan, jo la primera pregunta que et vull fer és com una persona, un expert, en aquest cas en llengua semítica, doncs ara s'incorpora a l'IEC, a l'Institut d'Estudis Catalans. Una mica quina és la teva aportació a aquest institut i no sé quina vinculació o quina relació té la llengua catalana amb la semítica.
Molt bé. Bé, la història potser és una mica llarga d'explicar perquè, a veure, va lligada, diguem, aquesta història va lligada amb la meva vida. És a dir, jo vaig estudiar filologia, jo vaig estudiar teologia i quan havia acabat teologia, després el món de la llengua hebrea de la Bíblia m'havia arribat a agradar tant que vaig demanar per fer el doctorat en filologia hebrea i aramea. I vull dir, vaig tenir un parell de professors que em van acollir molt bé i vaig poder fer el doctorat pròpiament en filologia aramea amb el professor Josep Rivera de bona memòria. Aleshores, mentrestant, per poder guanyar-me la vida, vaig fer oposicions a catedràtic de Llengua i Literatura Catalanes d'Institut, on vaig treballar uns quants anys, fins que, per aquests atzars que té la vida, doncs un dia em vaig trobar amb el professor Joan Coromines, que vivia a Pineda. Jo, de fet, vaig néixer a Calella, però en aquella època ja feia un temps que vivia a Pineda, perquè la meva esposa és de Pineda. I ens vam trobar el professor Coromines passejant. I jo recordo que anava amb el meu fill Pau, la meva dona, que llavors el Pau era un nen que tenia mesos només, i el vaig aturar, tot i que tothom sabia que el professor Coromines era una persona, un caràcter difícil, i que no, en fi, no era gaire amic, almenys en aparença, de ser, diríem, de rebre visites, diguem així, tot i que ens vam trobar pel carrer, no? Bé, però per aquests enjars que té la vida, resulta que es veu que li vaig caure molt bé i llavors ell em va trucar, ell mateix em va trucar al cap d'uns dies dient-me que l'anés a veure a casa seva, que volia explicar unes coses, no? I bé, llavors va resultar que va proposar que anés a treballar amb ell. És una cosa molt insòlita, perquè és clar, el professor Coromines era un home d'una trajectòria grandiosa. En aquells moments era el més gran filòleg català vivent, i considerat com un dels més grans filòlegs espanyols vivent, perquè havia escrit, quan era catedràtic a la Universitat de Chicago, als Estats Units, el diccionari etimològic i complementari de la llengua castellana, que és una obra encara avui mai superada, és a dir, que continua sent una obra de referència universal per a les persones que fan estudis hispànics, no? Bé, aleshores, esclar, jo era un professor d'institut que havia estudiat filologia hebrea perquè m'agradava molt i el professor Comín ens va proposar això i llavors per una sèrie de circumstàncies felices em van alliberar de la meva feina de professor d'institut, professor de llengua i literatura catalanes, per dedicar-me exclusivament a treballar, a ajudar el professor Comines, que era un home que ja s'acostava als 90 anys i, per tant, un home molt gran i que necessitava ajuda. I bé, i així va anar. I llavors vaig treballar amb el professor Coromines fins a la seva mort, i després de la seva mort encara hi vaig treballar-hi vaig treballar amb l'obra de Coromines uns anys més, fins que vam aconseguir tenir acabat doncs, el diccionari etimològic de la llengua catalana. Faltava fer el volum 10, que el vaig fer jo, un volum d'índex complicadíssim i molt, va ser una feina enorme, i després havíem d'editar el seu gran Onomasticon Catalonia, que és un estudi etimològic dels noms de lloc dels països de parla catalana. No? Això ho vaig fer amb l'ajuda, sobretot, del meu germà Josep Ferrer i de Joan Pujades, un erudit de Pineda, que és una persona que ha treballat molt molts temes de cultura catalana. Bé, resultes d'això, jo ja havia acabat la tasca promesa amb el senyor Coromines i llavors bé, em va sortir l'oportunitat que anés a treballar de professor de llengua catalana i de llengua hebrea a la Universitat de Girona. I allà és on m'he quedat doncs, fins ara mateix. I resultes de tota aquesta història tan embolicada que us he explicat de manera resumida, doncs, en fi, m'han escollit per ser membre de l'Institut d'Estudis Catalans, que evidentment és un honor molt gran i possiblement immerescut, però que la veritat és que a mi em fa una il·lusió molt gran perquè és el lloc on hi ha hagut les persones de referència que jo, les persones que més he mirat en la història de la nostra cultura han estat membres de l'institut, no? Per tant, és un lloc on hi ha hagut gent molt i molt sàvia, però sempre hem de dir allò que deia Bernat de Chartres, et humilum gigantibus incidentes, és a dir, assegut a les espatlles de gegants, perquè, evidentment, tots aquests grans mestres, a qui faig referència, Fabra, Coromines, per dir molts més eminents, doncs aquests homes han estat veritables gegants de la cultura europea, no sols de la cultura catalana, i que ara m'imagino fent lloc en aquesta institució. La veritat és que em fa una gran alegria, considero un honor molt gran, la veritat.
En Joan, hem de recordar que és també president de l'Associació Bíblica Catalana. Joan, parlem una mica de la teva tasca com a traductor. De fet, tu has traduït la Bíblia catalana. Una mica com és el procés de la teva feina quan t'enfrontes a un text i a la seva traducció. I com ha de ser també, suposo, una bona traducció bíblica. Com s'aconsegueix, no? La feina que tu fas.
Bé, a veure, això és una mica complex. Mira, jo vaig entrar en el món de la traducció bíblica quan era molt jove, de fet també d'una manera per la generositat dels meus mestres, que havia estat el doctor Enric Cortès, professor de la Facultat de Teologia de Catalunya, que va ser el meu gran mestre, i després el doctor Josep Rivera, que era el catedràtic d'Arameu a la Universitat de Barcelona, que són persones que jo he estimat profundament. Però després vam tenir la gran sort de conèixer i establir un lligam molt estret amb una persona eminentíssima, que era el pare Guiu Camps, monjo de Montserrat, que ha estat un dels grans homes de l'Església de Catalunya, de la llengua catalana, una cultura que jo sempre l'he considerat un home insuperable per la seva bondat, per la seva generositat. Ell ens va guiar en el procés de traducció de la Bíblia catalana, que era un procés que va començar l'any 1982, fa molts d'anys, llavors jo just acabava la carrera, i estava dirigit per un biblista que aleshores era joveníssim i que avui és una persona eminentíssima, que és el doctor Armand Puig i Tàrrega, que ara és el rector magnífic de l'Ateneu Universitat i Sant Pacià. Llavors, un biblista joveníssim que havia acabat la tesi doctoral a Roma i aquí es va posar a dirigir-nos, a coordinar aquest equip que tenia com a gran referent per Guiu Camps, que era un home eminent ja de la generació dels nostres mestres. No? Bé, d'aquí vam començar la idea. Esclar, Veure, traduir la Bíblia és un procés molt complex, perquè es tracta, evidentment, d'entendre bé els textos originals, però després la qüestió més complexa és com es fa perquè aquest text pugui arribar a un espectre ampli de gent i per veure com ho hem de fer, perquè la força que té aquesta paraula original, dita en llengües del món antic, doncs d'alguna manera pugui ser escoltada per orelles catalanes ara, al segle XX, segle XXI. No? Aquesta és la feina que hem fet els biblistes i que hem anat fent l'Associació Bíblica de Catalunya al llarg de tots els anys d'existència. No? Primer la feina de traduir i després la feina de transmetre la paraula de Déu. També doncs, em falta un treball d'exegesi, d'interpretació, d'ajudar a llegir el text. Això també és complex, no? Perquè, esclar, en el fons sempre ens trobem davant d'una paraula que en l'experiència cristiana és una paraula que ve de Déu, per tant, hi escoltem la veu de Déu, i que és una paraula llegida en el cor de l'Església, que és la comunitat originària de la Bíblia, la comunitat que l'acull, que l'escolta amb amor, i que intenta donar resposta a aquesta paraula. Jo sempre he pensat que en la tradició cristiana hem parlat sempre dels 10 manaments, però jo penso que en la Bíblia, en el text original hebreu, això que anomenem els 10 manaments, en realitat s'anomena les 10 paraules. És a dir, es tracta de les 10 paraules que Déu dona a Moisès en les taules de la llei. Però fins a dir que aquestes 10 paraules en realitat responen al que jo penso que és l'únic manament, el manament per excel·lència que té la paraula de Déu és un únic manament, que és el que constitueix l'expressió, diríem, sintètica de la fe d'Israel, que és el verset del Deuteronomi 6:4, escolta Israel, el Senyor, el nostre Déu, és l'únic. Aquesta és la fe d'Israel. I Déu què proposa al seu poble? Li proposa un únic manament, que és que escolti. Escoltar qui? Escoltar, evidentment, la paraula de Déu, i la paraula de Déu que té un nom propi en l'experiència cristiana, que es diu Jesús de Natzaret, la paraula que es va fer home. Per tant, diríem, en el fons, l'experiència, el sentit de la vida es juga en el verb escoltar. Per mi és fonamental, no? I el biblista és una persona humil, simplement intenta ajudar a poder escoltar bé la paraula de Déu, res més.
Una paraula de Déu que és important que arribi a la gent, no? I que en aquest cas, amb traduccions com la teva, s'aconsegueix un llenguatge planer, un llenguatge que sigui accessible i comprensible, no? Que això és el més important.
Sí, efectivament. No? Aquesta és la clau. És a dir, la Bíblia ha tingut un paper fonamental en la història de les cultures d'Europa. No sé, per exemple, la llengua alemanya es considera que existeix com a llengua alemanya, tal com la coneixem avui, a partir de la traducció bíblica de Luter. És a dir, abans de Luter hi ha els dialectes alemanys, una llengua fragmentada, i que a partir d'un fet cultural únic, que és una traducció bíblica, doncs allò es converteix en un model de referència al llarg de 5 segles d'història de la llengua alemanya. La llengua catalana ha tingut la nostra història cultural tan generosa i dissortada en tants aspectes, va tenir durant el segle XX una colla de projectes de traducció bíblica que us causen l'admiració del món culte, no? Abans de la Guerra Civil hi havia el projecte de l'Institut d'Estudis Catalans, dirigit per mossèn Frederic Clascà, que va quedar interromput al cap de pocs volums, perquè mossèn Clascà va morir molt jove. Va començar el projecte de la Fundació Bíblica Catalana. El pare Miquel d'Esplugues, amb l'ajuda del doctor Millàs Vallicrosa, un gran professor de la universitat, que es va aconseguir acabar uns anys després de la guerra, que va tenir una segona edició l'any 68, la famosa Bíblia Blava de la Fundació Bíblica Catalana. De fet, comença el gran projecte de la Bíblia Grossa de Montserrat, del pare Ubà, com una colla de volums, encara en falten dos per acabar, ja no s'acabarà mai perquè és un moment històric, i després la versió, diríem, breu, de butxaca, diríem que va sota la batuta, diríem, del pare Guiu Camps, que va ser el nostre mestre. A més, hi havia la versió del, del foment de pietat catalana. És a dir, una cultura tan petita com la nostra, en aquestes dècades dels anys 20-30, engega quatre projectes de traducció bíblica. Això no havia passat a cap llengua del món, ni a l'anglès, ni a cap de les llengües més importants del món. No? Uh-huh. I llavors, a partir dels anys 80, va venir la nostra Bíblia de l'Associació Bíblica de Catalunya, que és la Bíblia de la nostra generació i que jo penso que marca el model del que ha de ser una versió bíblica, diríem que vol ser popular, digna, sense entrar en tecnicismes, diríem que seria un altre tipus d'una Bíblia d'estudi, oi?
Joan, dues qüestions abans d'acabar que també m'agradarien comentar amb tu. Explica'm una miqueta com va ser també la traducció del càntic dels càntics, que crec que va ser també una mica curiosa. No sé si hi ha algun fet curiós, oi?
Sí, bé, mira, sí, la veritat és molt curiosa, perquè jo ja havia treballat amb Ignasi Moreta, l'editor de Fragmenta, amb la traducció d'un llibre de la Mishnà, que és el essencialment és un codi legislatiu, però que té un petit tractat de saviesa que hi van posar per títol La saviesa dels pares d'Israel, i va sortir amb una edició bilingüe, diríem que és text original és hebreu arameu, amb la meva traducció catalana, i va ser un llibre que jo penso que és un llibre molt interessant, i després vaig traduir els contes cabalístics de Rabbi Nachman de Bratslav, que és un text molt bonic, amb premsa són històries de princeses i de coses d'aquest estil, però que manifesta una profunda saviesa cabalística. I finalment, per un atzar, és a dir, que mossèn Josep Rius Camp, un savi que havia estat professor meu, que és un home que jo estimo moltíssim, moltíssim, va editar a Fragmenta el llibre dels fets i de segon Lluc i el llibre dels fets dels apòstols, és a dir, l'obra de Lluc, no? I això va guanyar un premi de traducció molt important, i en la presentació d'aquest llibre vam coincidir amb el poeta Narcís Comadira, que era una persona que jo només tenia saludat, no érem amics. I per aquest atzart, dels càntics, que se'n podria fer una versió poètica, i li vaig dir, escolta, jo tinc una versió d'estudi, és a dir, vol dir una versió que tradueixi doncs, paraula per paraula el text, i llavors tu potser podries fer una versió poètica, i mira, així va anar. I vam publicar el càntic dels càntics de Salomó, que va tenir un èxit increïble, perquè és l'únic llibre bilingüe, diríem hebreu-català, que s'ha hagut de reeditar de tan ben acollit que ha estat. Jo continuo pensant que és el gran poema d'amor bíblic, la versió d'en Comadira, que jo la trobo sorprenent, és gairebé insuperable, potser no es pot dir, però és una obra extraordinària, de manera que jo penso que va ser, mira, una coincidència, és a dir, en la presentació d'una obra d'un savi biblista vam coincidir un hebraista i un poeta, i doncs vam fer aquest llibre, i això doncs va ser, mira, una oportunitat realment molt, molt interessant per la cultura catalana.
Uh-huh. Joan, i ja per acabar, una de les frases que crec que has dit recentment, que fa referència als teus alumnes, que dius que tu els dius als teus alumnes que l'obra més important de la cultura humana és l'escriptura, i de fet avui en aquesta conversa que estem mantenint amb tu al Paraules de Vida ens queda prou clar, però és així, oi?
Sí, sense cap mena de dubte, eh? L'escriptura, la Sagrada Escriptura, és el llibre dels llibres, de tal manera que jo dic sempre als meus alumnes, dic, mireu, totes les coses que són importants són a la Bíblia, i les que no són a la Bíblia és que no deuen ser gaire importants, sabeu? De tal manera que els faig la broma, dic, penseu que l'origen del mòbil, d'això dels whatsapps que vosaltres us feu i que teniu tanta addició, en realitat ja es troba prefigurat en el cant del gall que anuncia a Pere el que ha passat. Si no es posa a riure, però bé, en qualsevol dels casos, continuo pensant que les coses són realment significatives per la vida, sobretot pel sentit de la vida, es troben a les Sagrades Escriptures, sense cap mena de dubte.
En Joan Ferrer és president de l'Associació Bíblica Catalana, entre altres coses, i també des de fa molt poc membre de l'Institut d'Estudis Catalans, de l'IEC.
Moltes gràcies.
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
I tot seguit, el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Diumenge passat, a la matinada, va morir l'historiador i capellà Casimir Martí i Martí, a l'edat de 95 anys. Fill de Vilanova i la Geltrú, va destacar com un dels impulsors de l'esperit del Concili Vaticà II a Catalunya. I també va ser, entre molts d'altres, un dels capellans que es va projectar més en el seu reconeixement a dins de la societat civil catalana. Com a capellà i bon pastoralista, el recordem juntament amb el teòleg Josep Maria Rovira i Belloso com a fundador de la parròquia i de la comunitat de Santa Maria del barri del Gornal, a l'Hospitalet de Llobregat, d'on en va ser el seu rector durant 32 anys. Recordo el meu primer any en el seminari, on com a professor ens va donar mostres dels seus grans coneixements, però també de la seva bonhomia, amb les seves paraules clares, concises i suaus. Un home divertit, alegre, sempre optimista, propositiu, intel·ligent, atent a les persones i a les realitats que viuen les persones, amb la voluntat d'entendre la complexitat de la vida de la gent. El recordo molt bé celebrant l'Eucaristia del diumenge al barri del Gornal, fent una homilia compartida amb la gent, on s'interessava per tot el que havia passat durant la setmana i per com estaven les persones que no havien pogut assistir-hi, ja fos per malaltia o per problemes personals. Com a historiador, va fer la seva tesi doctoral a Roma sobre els orígens de l'anarquisme a Barcelona, per la qual cosa es va anar especialitzant en el moviment obrer i la seva relació amb l'Església durant els segles que van des de finals del segle XVIII fins a mitjans del segle XX, passant per les grans confrontacions del segle XIX. Dins del camp eclesiàstic també va estudiar i va publicar sobre el fenomen de l'integrisme a Catalunya durant el segle XIX. La seva activitat investigadora el va portar a ser nomenat director de l'Arxiu Nacional de Catalunya des del 1980 fins al 1991, propiciant el trasllat del seu emplaçament des de Barcelona, del xamfrà dels carrers Villarroel amb Consell de Cent, fins a la seu actual a Sant Cugat del Vallès. La seva activitat com a historiador en el món civil la va anar alternant sempre amb l'exercici de la docència com a professor d'Història a la Facultat de Teologia de Catalunya i en el desaparegut Institut de Ciències Socials de Barcelona, l'ISCREP. Casimir Martí també va tenir un pes molt important en el món del periodisme, atès que des del 1963 va ser el responsable de la pàgina religiosa del diari El Correo Catalán, juntament amb el seu company també capellà, Josep Bigordà, i amb les col·laboracions més teològiques de Josep Maria Rovira Belloso, que fins i tot va anar publicant les seves homilies dominicals amb un llenguatge molt planer i un to clarament divulgatiu. Des del diari, Casimir Martí va poder fer un seguiment molt acurat del Concili Vaticà II, que en aquells moments se celebrava a Roma, i del posterior postconcili i de la seva aplicació, que en molts moments va poder ser una manera d'enfrontar-se al nacionalcatolicisme que imperava en l'època del dictador Franco. A nivell estatal, també va ser durant molts anys el director de la revista en castellà Pastoral Missionera, des d'on es proposaven experiències pastorals en totes les realitats més allunyades de l'Església, ja fos en els barris més perifèrics o en el compromís obrer, polític o sindical. Entre nosaltres també va ser el creador i primer director de la revista El Pregó, des del 1994 al 2014, com una alternativa davant d'una informació religiosa excessivament segrestada per l'oficialitat dels diversos fulls dominicals de les nostres diòcesis, que parlen més del que fan els seus bisbes que no pas del que es viu en les diverses comunitats cristianes. L'any 1991 es va jubilar de totes les seves responsabilitats, tant civils com religioses, i l'any següent, el 1992, va ser guardonat amb la Creu de Sant Jordi que atorga la Generalitat de Catalunya. Fa poc, el 2019, va ser declarat fill predilecte de Vilanova i la Geltrú, però ja no va poder recollir aquest guardó degut al seu estat delicat de salut, que l'ha mantingut aquests darrers anys apartat de tota activitat pública. Amb la mort de Casimir Martí, podem dir que amb ell acaba també pràcticament tota una generació de capellans que, a banda del seu ministeri sacerdotal i la seva dedicació pastoral, i degut a la seva molt bona formació en les ciències socials i la història, també van poder entrar amb grans responsabilitats en el món civil i en la recuperació de les institucions del nostre país. Molt bon diumenge a tothom.
Paraules de vida amb Emili Pacheco. Paraules de vida amb Emili Pacheco.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. Advent és una paraula llatina que significa arribada. En el món antic, aquest terme s'utilitzava per designar la visita d'un rei o d'un funcionari reial a alguna província. Els cristians van assumir aquesta paraula per referir-se a la vinguda de Jesucrist. Per als cristians, Crist és el rei de reis, el senyor de senyors, que ha arribat a la nostra vida per omplir-la d'alegria. L'Advent ens prepara per rebre la més bella de totes les notícies. Jesús és l'enviat del Pare que ha vingut al nostre món per lliurar-nos la seva vida. Déu es fa petit i pobre i ve a veure'ns per quedar-se amb nosaltres. Voldria proposar-vos la lectura d'una carta de Sant Pau que ens pot ajudar a preparar aquest temps d'Advent. És un fragment de la primera carta als tessalonicians en la qual l'apòstol ens convida a estar atents a la vinguda del Senyor amb fe, esperança i amor. Aquest temps litúrgic ens prepara interiorment per contemplar com la fe cristiana va començar de la manera més fràgil possible. Déu es manifestarà com un nen pobre i desvalgut per Nadal. I és precisament aquest petit nen el que ens convida a posar la nostra vida en mans de Déu. Obrim el cor al Senyor i demanem-li que ens ajudi a tenir fe, com aquell bon pare del qual ens parla l'Evangeli. Crec, però ajuda la meva poca fe. Advent és també un temps d'esperança. En alguns moments de la nostra vida podem sentir-nos inundats pels dubtes, per la tristesa o per la por. No temem. Jesús ha vingut per a retornar-nos l'esperança. Amb ell sempre tornarem a posar-nos drets. Amb Crist sempre podrem dir al Pare: guarda'm, Déu meu, en tu trobo refugi. La litúrgia d'Advent ens recorda que Jesús és l'Emmanuel, el Déu amb nosaltres. Jesús vol estar amb nosaltres perquè ens estima i perquè vol compartir les nostres alegries i tristeses. En l'inici d'aquest temps de gràcia, demanem-li que ens faci estar atents per escoltar la veu dels més vulnerables, que estan més a prop nostre del que pensem. Sapiguem posar-nos al servei de tots els homes i dones, portant-los també la bona nova de l'Evangeli. L'Advent és, sobretot, un temps d'alegria. Una veritable alegria que, com deia el Papa Benet XVI, ve de sentir que un gran misteri, el misteri de l'amor de Déu, visita i satisfà la nostra existència personal i comunitària. I afegeix amb gran saviesa: per alegrar-nos no només necessitem coses, sinó també amor i veritat. Necessitem el Déu pròxim que escalfa el nostre cor i respon als nostres anhels més profunds. Aquest Déu s'ha manifestat en Jesús, nascut de la Mare de Déu. Fins aquí les paraules de Benet XVI. Benvolguts germans i germanes, Advent és un temps d'espera confiada. Deixem que, durant aquestes 4 setmanes, Déu entri a les nostres vides i les ompli de fe, esperança i amor per poder contemplar amb profunda alegria el misteri del Nadal. Us desitjo a tots un bon i profitós temps d'Advent.
Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.